Bona tarda, són les 5. Els parla Joan Ortiz i Serra, el Consell d'Administració de Spanair. Ha estat condemnat per la fallida de la companyia. Els seus membres hauran de pagar prop d'11 milions d'euros. Entre els condemnats hi ha l'expresident de l'aerolínia Ferran Soriano, també l'hoteler Joan Gaspart i òrgans com Fira de Barcelona, Catalana d'Iniciatives o l'empresa pública Avança, que pertany a la Generalitat. Eduardo Torres Duce convoca demà els fiscals catalans per parlar de la consulta. El fiscal general de l'Estat afirma que la reunió ha de servir per avançar en l'aplicació uniforme de la llei. Això ha estat el dia que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha advertit que els processos secessionistes són un torpede contra l'esperit de la Unió Europea. Ho ha fet durant la sessió de control del Congrés i, en resposta, el portaveu del PNB, Aitor Esteban, que li ha preguntat sobre el referèndum de demà a Escòcia. Rajoy ha usat llenguatge bèl·lic per definir aquests moviments ciutadans i ha dit que disparen contra la línia de flotació de l'esperit europeu. Altres titulars del dia són que Esperanza Aguirre serà citada el pròxim dia 22 per declarar per un delicte de desobediència. L'expresidenta s'haurà d'explicar en relació amb l'incident de trànsit que va tenir l'abril passat, en què va marxar amb el seu cotxe després d'haver embestit suposadament la moto de la gent que la va multar per aparcar al carril bus de la Gran Via de Madrid. Avui també hem sabut que Jordi Pujol compareixerà al Parlament el dia 26 d'aquest mes. L'expresident parlarà dels comptes de la seva família a l'estranger. I a la pàgina de Societat, Salut ha confirmat aquest dimecres que el brot de legionel·losi de Sabadell ja ha provocat 2 morts, i no 3, com les fonts hospitalàries havien apuntat. De les 23 persones afectades, 3 han estat donades d'alta i 2 més ho podrien estar en les properes 24 hores. L'origen del brot podria ser una torre de refrigeració, motiu pel qual ja se n'han netejat 38 a tota la població. Tornem amb més informació al punt de les 6 de la tarda.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubach prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubach Organyà. Les coses ben fetes.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya. És dimecres, dia 17 de setembre de l'any 2014. I naturalment, estem amb tu. Estem amb tots vosaltres. Per tant, bona tarda a Catalunya i bona tarda a Andorra. Senyores i senyors, comencem.
Ecodutxa patrocina Catalunya al dia.
Doncs tenim moltes coses per aquesta tarda de ràdio. Abans que res, Lluís Torrelles, benvingut i bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Els titulars que poden estar assabentats als nostres oients.
Aquí van. Jordi Pujol compareixerà al Parlament el 26 de setembre. Torres Dulce convoca d'urgència els fiscals catalans. El jutge inhabilita la cúpula de Spanair i els fa pagar 10,8 milions d'euros. Salut preveu un degoteig de més casos de legionel·losi. La Generalitat només confirma 2 persones mortes pel brot de la malaltia a Sabadell. L'Hospitalet denuncia la Generalitat per l'impagament de 17,6 milions d'euros en el finançament de serveis. Manresa tindrà un servei de dutxes i bugaderia per a persones sense recursos. Barcelona guanya el Premi Boomerang amb un projecte de recolzament als ancians. Els Mossos utilitzaran vídeos per donar consells de seguretat als ancians. I això és tot.
Això és tot, però tenim alguna notícia alegre del dia?
Com sempre, Toni, aquí estem amb tu, tenim la bona notícia del dia. I avui és que les exportacions catalanes baten el seu propi rècord al juliol i creixen un 6,9%. Augmenta un 7,9% el nombre d'empreses catalanes que venen a l'exterior. Les exportacions van arribar a la xifra rècord d'un mes de 5.665 milions d'euros, segons ha informat la Generalitat. Aquesta és la bona notícia del dia.
Ecodutxa ha patrocinat Catalunya al dia. Ecodutxa, 93 18 82 400. www.ecodutxa.cat.
A les 5 de la tarda, 6 minuts, Natàlia Quadrado, bona tarda, benvinguda. Em sembla que vens molt contenta avui.
Sí, tant.
T'ha agradat el programa que han gravat de La meva vida al Barça?
Moltíssim, ha estat molt bé, molt bé. El recomano a tothom que el vegi aquest dissabte.
Dedicat al Dream Team.
Exactament.
I amb la presència, entre altres, de l'Anton Pereda, del Xavi Valls, no?
Sí.
I del Francesc Urriols. Bé, senyores i senyors, sí, els vull assabentar. Ha començat també la nova temporada a TV, a la xarxa TV, al Punt Avui Televisió i a la Televisió d'Andorra. Ja saben vostès que es tracta de La meva vida al Barça. Doncs molt bé, Natàlia i Lluís, sisplau, com poden connectar amb nosaltres, els nostres oients?
Ens poden trucar al telèfon 93 409 27 72, 93 409 27 72, o poden escriure'ns un correu electrònic a estemamtu@radioestel.cat, estemamtu@radioestel.cat.
93 409 27 72, 93 409 27 72.
I a més, també ens poden enviar un missatge a la nostra pàgina de Facebook, Estem amb tu, o escriure'ns al nostre Twitter, Estem amb tu Ràdio. La nostra pàgina de Facebook, Estem amb tu, i al nostre Twitter, Estem amb tu Ràdio.
Doncs senyores i senyors, el nostre convidat d'avui per començar el programa, de seguida, després de la publicitat, ni més ni menys que el Víctor Amela.
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant, amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena, gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals. Dormirenbalnearios.com, 93 557 16 72, 93 557 16 72, dormirenbalnearios.com. Sigues puntual a l'hora de degustar els millors frankfurts. T'esperem al taller de frankfurts, carrer Capitán Arenas 66, hora punta. Ens poden fer la seva comanda per telèfon, 93 252 27 29. 93 252 27 29. Sigui puntual, l'esperem a hora punta.
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
I aquí a Catalunya, recordin, Ecodutxa, 93 188 24 00. 93 188 24 00, el telèfon d'Ecodutxa. No es poden imaginar vostès l'agradable que és començar una entrevista amb un company de professió i que pugui ser també company i amic. I això, doncs, succeeix perquè, tal com els hi deia, tal com els hi he anunciat al començament del programa, avui ens acompanya el Víctor Amela. Estimat Víctor, benvingut.
Molt bona tarda, estic encantat de compartir aquests moments amb els teus oients. Moltes gràcies.
Pues moltes gràcies, Víctor. Tu ets un amant també de la ràdio, no? Sense dubte, encara que et coneixen més.
M'agrada molt.
Premsa escrita, televisió...
Sí, però jo sóc un oient de ràdio. Des que tinc memòria, de nen, escoltava a la Ribas Castro, Luis del Olmo, aquests grans mestres de la ràdio, i a tu també.
Moltes gràcies, Víctor. De totes maneres, la ràdio o la televisió no es pot menjar mai a la ràdio, em sembla a mi, no?
Bueno, són mitjans diferents i cadascú té el seu moment, té la seva emoció, té la seva gràcia. Jo crec que no desapareixerà mai ni la ràdio ni, naturalment, la tele.
Vas néixer a Barcelona.
Sí, senyor, aquí, en aquesta ciutat, al barri de les Viviendas del Congreso.
Què recordes d'aquella infantesa?
Doncs recordo que era un nen de pis. Jo estava tot el dia a casa, mirava la tele, me feia les meves programacions de tele per saber a quina hora feien els dibujos animados, I mira, aquí m'havia de dir que acabaria treballant una miqueta com a crític de tele, no?
Ha canviat molt la tele d'aquells anys a la d'ara, no?
Clar, jo coneixia la tele en blanc i negre quan hi havia un canal, no? Inclús recordo d'haver estat a Pobles, on anàvem a passar l'estiu, on hi havia el teleclub, que era aquell local, que era el bar, on hi havia un televisor i la gent del poble anava a veure la tele, com qui va al cine.
Tu recordes algun programa d'aquella època?
Home, sí, jo recordo Los Chiripiti Flauticos, amb el Locomotoro i la Valentina, recordo la Herta Frankel, recordo Las Manos Mágicas, aquells, los vieneses,
no,
aquells.
Sí, el Franz Johann i el
Franz Johann, i després ja recordo, sí, després ja recordo doncs, sèries com el doctor Marcus Welby, Ironside. Bueno, tinc molts records de nen de la tele. Molt.
Les marionetes de Herta Frankel.
Señorita Herta, ¿sería usted tan amable de presentarme a este personaje que este domingo tenemos por la tarde?
Molt bé, sí senyor, i tant que me'n recordo.
Era la veu de l'avi, sí. I aquesta? Señorita Herta, es muy importante que estemos todos juntos un domingo más por la tarde.
Ara molta gent està fent com efecte Madalena Proust, no? Tornant 40, 50 anys enrere. No?
M'agrada que diguis això perquè aquest programa, una de les coses que pretenem és tornar endarrere. Entrar al túnel del tiempo per viure la realitat, el present i sempre en el món de la ràdio o en aquest mitjà hi has de posar sàvia nova. Llavors jo estic ben rodejat, no? Doncs la gent jove...
Veig que estàs molt ben rodejat.
Perquè llavors amb la gent jove arribarem a d'on intento que puguem arribar. De totes maneres, em sento molt satisfet d'estar a Ràdio Estel.
Clar que sí.
M'han tractat molt bé i jo crec doncs, que aquí es poden fer moltes coses.
Una emissora molt maca, a més, amb molt bones vistes. En fi, jo estic molt a gust, eh?
Víctor, com que el temps de la ràdio passa també molt ràpid. Anem a parlar una miqueta de... Estàs considerat el decà de la crítica televisiva. A mi això de crítica no m'agrada. I a més, com que et segueixo molt, no puc dir crítica, no? Vull dir missatge i un comunicador, que és el que tu ets.
Sí, és veritat. Jo faig comentaris, glosses, anàlisis... Una miqueta, si vols, de tertuliejar sobre la tele, perquè no considero tenir autoritat, no? cap autoritat especial. El que sí és veritat que sóc en aquest moment el degà, i ho dic una mica de broma, però bueno, és cert que no hi ha cap altra firma a la premsa espanyola que ara per ara porti tants anys seguits firmant comentaris de tele, perquè jo vaig ser deixeble del mestre Josep Maria Bagetterms, que fa 10 anys, just ara fa 10 anys que va morir, i la gent que signava crítica de tele quan jo vaig començar fa 30 anys ja no la fan, no? El Ramon Miravitlles, el Juan Cueto, ja no hi són. Per tant, sóc el degà.
Què opines de la competència que hi ha, i molta, amb els canals de televisió? Per exemple, normalment quan un fa una idea o té una idea i està realitzant un programa, els també de seguida ho copien, sí. Inclús amb les pel·lícules, no? Que estan assabentant, posen aquesta, doncs anem a... Com ho veus, això?
Bueno, això és un efecte...
Falta creativitat.
Sí, és un efecte mimètic dels directius que tenen por a perdre la cadira i en comptes d'arriscar-se, doncs miren el que fan els altres i segueixen l'estela, no? Imiten. Però clar, els altres també ho fan amb tu, o sigui, al final acaben fent tots el mateix per por, per manca de risc. Però quan hi ha un que s'arrisca, doncs habitualment encerta. El que passa és que quan un encerta, la resta el copia immediatament. És a dir, que és un cercle, és un bucle que no té sortida, no? I, bueno, hem de tenir confiança en que hi hagi sempre algun directiu una miqueta boig que s'arrisqui a fer coses diferents.
Tenim manca a la televisió de cultura?
Sí, desgraciadament, comparant la tele d'ara amb la tele que jo mirava quan era jovenet, que m'agradava molt seguir La Clave, que eren debats supererudits, o Encontres con las Letras, que era un programa de literatura molt dur, o aquell que feia l'Eduardo Pérez Orozco, era de cine. O sigui, aquests programes temàtics de cine, de literatura, de debat, de filosofia, si vols, o de política, ara ja no hi són. Ara tot és espectacle, tot és entreteniment, que està molt bé. Jo crec que la tele, al final, ha d'entretenir. Però, al final, acaben tots parlant dels mateixos temes entre el cor i la política que surten arreu. És a dir, falta una miqueta d'arriscada. Bueno, parlem d'aquest tema, jo què sé, de la reencarnació de l'alma. Jo què sé, inventa't un tema que no estiguin parlant els altres i arrisca't, però això ara mateix no ho tenim.
Els executius i directius de canals de televisió, de les televisions, no tindria que pensar una miqueta en l'horari? És a dir, aviam, aquest horari va directe amb un telespectador, amb unes persones que veuen la tele, no? Jo crec que això no seria tan difícil, no? Perquè, clar, anem a suposar, els caps de setmana, mm-hmm, ho veu més la gent gran per dir-t'ho d'alguna manera, que la pròpia joventut, no?
Sí, però, però es fan coses molt boges, es fan coses com programes per nens a les 11 de la nit. Dius, bueno, però escolta, si és amb nens, suposa que vols que els nens t'ho mirin, però els nens s'han d'anar a dormir, que al matí s'aixecant d'hora per anar al col·le, però a les teles els és igual, perquè suposo que el nen pressiona, la mama el deixa i acaben tenint molta audiència. Bueno, en fi, és tot un d'alta a baix, però no té arreglo, eh? Jo penso que no té arreglo, això.
Si parlem, i vull parlar amb el teu permís, dels informatius de les televisions, dels programes d'informació, jo estic convençut, i ho dic perquè estic convençut, la majoria d'aquests programes informatius pertenen o pertanyen a la veu del seu amo.
Sí.
És a dir, està molt manipulada aquesta informació, tal com sembla al veure la televisió?
Sí, el que passa és que jo, en aquest moment, m'estimo més mirar una tele que sé exactament qui mana i sabent-ho desxifro i decodifico, interpreto, saber que darrere està l'Església o que darrere està el grup Godó o que darrere està el senyor Lara, a mi ja em serveix per decodificar i buscar el missatge i què vol i què pretén. Ho trobo molt més, diguem-ne, honest, que no, de vegades, mirant la tele pública, que en principi ha de ser per tots, ha de ser plural, però que al final te l'estan movent en benefici del partit que està governant, però te l'estan colant perquè se suposa que com és pública ha de ser imparcial i no et pots refiar. Jo crec que per això en aquest país les teles públiques estan qüestionades, estan en crisi, perquè no són realment imparcials i neutrals. Per tant, posats a elegir, a triar una privada, una que tingui darrere un amo i saber qui és.
De la televisió a la ràdio. Arriba el cap de setmana. De la manera que estan funcionant les coses, ja que quasi és molts dies, dintre dels 7 dies de la setmana. Poses una emissora de ràdio, passem de la televisió a la ràdio. I tot és d'esport i futbol. Tu creus que això és normal?
Sí, tens raó. És l'aposta fàcil, no? Perquè bueno, el futbol més o menys tothom entén, tothom en sap, tothom opina, i al final és un recurs fàcil, no? Però bueno, jo per això valoro molt programes que se surten una miqueta del corrent general, no? Jo escolto amb molt de plaer programes d'humor, a RAC1, per exemple, com els que fan els Òscar, la competència, però em semblen frescos, agosarats, creatius i divertits, i ho valoro, no? O programes que diuen, bueno, doncs ara apostarem per la gent gran, com tu em parlaves, que es pot fer, no? Doncs això jo crec que té un valor, no? I no intentar contentar tothom parlant del que ha fet l'entrenador del Barça. Bueno, escolta, doncs, a mi personalment em fatiga una miqueta, eh? Me fatiga una miqueta. 5 minuts, sí, però tot el dia, totes les ràdios, potser podíem inventar una altra cosa.
Hem parlat abans de la crítica televisiva, però també ets un gran comunicador i també un gran entrevistador, no?
Gràcies.
Portes més de 2.000 entrevistes. Com les prepares? Com et decideixes?
Doncs mira, ara farà justament que a la contra de La Vanguardia haurem publicat 2.000 cada un. Som 3, per tant, són 6.000, perquè és cada dia, i portem 16 anys, no? Jo particularment em deixo guiar molt per el meu instint, no? Si trobo que un personatge em sembla que té alguna història, algun relat, alguna cosa que explicar, algo que pugui jo treure un coneixement útil per mi, doncs li faig l'entrevista. Per què? Perquè penso que si a mi em fa gràcia, m'interessa o em pica la curiositat, també interessarà a més gent. Jo no sóc un marciano, jo visc en aquest món. I per tant no tinc cap pudor a dir-te que el filtre sóc jo. O sigui, jo busco el que m'interessa a mi. I funciona. Perquè els lectors diuen que sí, que ells també els interessa per ara.
En aquest moment, estimat Víctor, quina entrevista t'agradaria fer?
Doncs mira, no sóc capriciós, no sóc d'aquells que diuen no, mira, jo és que m'agradaria molt entrevistar el papa, entrevistar el rei, m'és igual. A mi si se'm creua per davant una persona que jo veig que té una història, l'altre dia em va escriure un noi al Facebook de 22 anys dient-me, soc narcolèptic. I això per mi és un repte perquè estic estudiant i he de treure'm la carrera amb aquests atacs súbits de son que em donen. A mi em sembla un drama personal que té un interès humà, que jo vull conèixer i vull compartir-ho amb els actors. Doncs li vaig fer l'entrevista a aquest noi de 22 anys, anònim. No m'importa que sigui papa o rei, no? Sinó que tingui una història interessant per compartir.
Els seus personatges estimats normalment són escriptors, científics, psicòlegs, poetes, artistes
sí.
I mags. També. Ara t'estava mirant i realment tens una personalitat que podria ser perfectament un mag. O en recordes algun mag amic comú?
Sí? Bueno, tu és el Mago Tamariz.
El Mago Tamariz, per exemple.
M'han confós, m'han dit que si sóc fill del Mago Tamariz. I un dia li vaig explicar i ell em va dir no lo desmientes, Víctor, tu di que sí. Tu di que eres hijo mío.
Parles d'aquests personatges, vull dir, que són els que t'agraden, sí, i t'agrada entrevistar.
M'agraden personatges que em sorprenguin, que tinguin alguna ensenyança. I és veritat que entre els artistes, entre els literats, és més fàcil trobar gent que ha donat moltes voltes a qüestions importants i que han arribat a les seves conclusions, i a mi m'agrada escoltar-les, no? O gent que ha patit molt, que ha hagut de superar coses que dius, jo no podria, no? Però veus que sí, que ells viuen, doncs potser són paralítics cerebrals, com he entrevistat a un que em va impressionar molt i que és feliç, no?, amb la seva discapacitat, i et dona la lliçó de que, bueno, si ell és feliç amb aquesta merma terrible que a tu et sembla insuperable, com no ho has de ser tu? Cada matí, que tens dos mans i dos cames i respires i veus i sents, no? Imbècil, no et queixis de res, no? És una ensenyança important.
L'entorn literari ho portes molt bé, també, no? T'agrada molt escriure.
M'ha agradat sempre llegir i no m'havia atrevit a escriure tot el que no era crònica periodística o entrevista o feina al diari, perquè em sembla que tenia molt de respecte, no?, a la creació literària, a la ficció. Però des de fa un parell, tres d'anys m'he atrevit i estic molt content perquè em dona molt plaer, em gratifica molt. Resulta que a la gent li agrada, estan tenint bastant d'èxit les novel·les dues que he publicat i penso continuar. Sí.
Com és la teva casa d'on vius? No? Quin tipus de decoració tens?
No, paper pintat no tinc. Ho tinc blanc, tot pintant de blanc. M'agrada que hi hagi molta llum, que sigui molt clar. No tinc massa moble, no està molt recarregat, però sí que tinc tota una paret bastant llarga, folrada d'estanteries plenes de llibres. M'agrada molt mirar-la i veure tots els llibres que tinc. Són, les tinc molt de carinyo.
Quan arriba aquell moment de relaxament, no?
Sí.
Bany, diguéssim, banyera,
sí,
o dutxa?
No tinc paciència per la banyera, no tinc... Soc nerviós i això de preparar-me la banyera, l'aigua calenta, anar a ficar-li unes sals, dutxa.
Ara parlarem, si et sembla bé, amb el teu permís, de la dutxa,
sí,
i que està de moda, que és la ecodutxa, i
sí?
De seguida parlarem amb el seu director general.
Estaré encantat.
Quina forma de... Estic improvisant, eh?
Sí, tant i tant, sí.
Atención. A continuación emitiremos 45 segundos de ventajas.
Cambie su bañera por un plato de ducha. Elimine el riesgo de accidentes. Ahorre importantes cantidades de agua. Gane más espacio en su baño. Mejore su calidad de vida. Lo notará desde el primer momento. Ahorre en su factura de agua. Amortice la instalación en solo unos meses. ¿Cómo conseguirlo? Contactando con Ecoducha. Porque cambiamos su bañera por plato de ducha en un día. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros, IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros, IVA incluido. Y en el mismo día. Nos avalan más de 1000 instalaciones. Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
Querido Luis Torres, saludos y un fuerte abrazo desde Cataluña. ¿Me oyes, Luis?
Perfectamente, Tony. Buenas tardes a ti y a todos tus oyentes.
Pues mira, ahora son más buenas tardes porque me había dicho Inés y Luis desde el control que no salía bien la conexión telefónica. Pero bueno, como tú eres un hombre que cada vez entiendes más de radio, yo creo que lo has solucionado. No te muevas, en el lugar que estás, porque vamos a hablar con tu móvil, ¿no?
Muy bien, sí, no te preocupes.
No, lo digo porque sale perfecto. Bueno, pues mira, vas siguiendo el programa como acostumbras a hacer. Porque nuestro invitado, sí, Víctor Amela, que es un periodista que debes conocer muy bien, que tú también te anuncias, sí, en La Vanguardia,
buenas,
le he hecho una de las preguntas, y te está escuchando ahora, ha sido qué le gustaba más, la bañera o la ducha. Y entonces me ha dicho que la ducha más rápido, más tranquilo, etcétera, etcétera. Esto puede ser también, no sé, algo especial o importante del éxito que tiene Ecoducha en estos momentos.
Pues sí, por supuesto, es una de las facetas más importantes porque la ducha son todo ventajas, es comodidad y es ahorro de agua.
Ecoducha piensa en la comodidad, como dices, pero también piensa y mucho en los mayores.
En los mayores y sobre todo en la seguridad. Hay verdaderos, vemos cuando hacemos las visitas a nuestros queridos mayores, vemos verdaderos dramas de personas que no pueden ni siquiera levantar la pierna para salvar esa barrera de 45 centímetros que es lo que mide nuestra bañera. Verdadero drama, de verdad.
¿Por qué vuestro producto, y esto es el comentario genérico en estos momentos, es tan barato? No me gusta decir barato, pero bueno, confortable económicamente.
Bueno, efectivamente, la palabra barato suena así un poco mal. Es un producto muy competitivo. Y todo es porque nos avalan un montón de compras, compramos grandes cantidades y además somos fabricantes. En Santa Perpetua de Mogoda nosotros fabricamos nuestros propios platos de ducha.
¿Es cierto, querido Luis, que hacéis la reforma tan solo en un día?
Exactamente, la hacemos entre 6 y 8 horas, según la instalación y las dimensiones de la ducha o de la bañera que sustituyamos. Pero sí, normalmente la hacemos entre 6 y 8 horas lo más tarde.
Bueno, vamos a eso que también es importantísimo comentarlo. ¿Cómo se pueden financiar las obras?
Pues mira, nosotros trabajamos con una entidad catalana, que es la Caixa, y estamos financiando lo que es la obra completa, el cambio de bañera por parte de ducha y la mampara, entre 3 y 6 meses sin ningún tipo de interés y ningún coste para nuestro cliente.
¿A partir de qué edad recomendarías, yo creo que puede ser siempre, este tipo de ducha?
Bueno, nuestro cliente es muy variopinto. La verdad que somos, tenemos una gran mayoría de gente mayor de 65 años, pero hay muchísimos jóvenes que quitan las bañeras de su casa por estética y por comodidad.
Bueno, 2.000 visitas al mes, estamos hablando de web, tampoco se puede pedir, no, tampoco se puede pedir más, ¿no?
2.000 visitas en Barcelona y otras 2.000 en Madrid, se dice pronto.
Y pronto en toda España. Bueno, pues vamos a recordar el teléfono, 93-188-2400, 93-188-2400, ¿y qué premio tienes para las primeras personas que llamen?
Pues mira, dado el éxito que hemos tenido en las últimas dos o tres conexiones, las primeras 25 llamadas que se realicen a partir de hoy van a llevar la grifería gratis.
La grifería 25 gratis.
La primera llamada, 25 grifos monomandos hechos en Cataluña, de la firma Boet, totalmente gratuitos, instalación incluida.
Molt bé, doncs recordin, truquin ara mateix a Ecodutxa, 93-188-2400, 93-188-2400. Querido Luis, un fuerte abrazo.
Otro para ti, muchas gracias, Toni.
Hasta siempre.
A Ràdio Estel estem amb tu.
Vale, però vols provar això de fer aquest d'enfrade o no?
Sovint em sento atrapat pel meu propi malson i tinc ganes de cridar cada dia en algun lloc sud del tren de mitjanit. Hi ha poetes que s'han perdut pintant grafitis a les seves parets, molta gent que es troba sola.
Quina felicitat d'escoltar la nostra cançó catalana, que cada vegada va... Per cert, estem millorant molt, eh?
Sí, no, a mi
m'agrada. Els nous intèrprets, els nous valors...
Són bons, saben i ho fan molt bé, certament.
Aquesta cançó parla d'un tren.
A mitjanit.
I dintre de les vegades que hauràs pujat amb un tren, dintre del tren de la teva vida, a quin lloc ha parat el tren i t'has trobat millor?
Uau, quina pregunta més poètica i més bonica. No estaré a l'altura. Doncs hi ha hagut moltes parades i de vegades han estat parades que han tingut a veure molt d'enrenou, amb molt de brugit, però bueno, he procurat viure-ho i gaudir-ho, i altres parades molt serenes, molt tranquil·les, que també he sabut paladejar.
Amb la televisió dintre de l'entorn, els anys que portes, has treballat amb grans personatges, no? Grans professionals. No?
He tingut molta sort.
Per exemple?
He col·laborat amb Emili Manzano en un programa de literatura que no oblidaré mai, perquè va ser meravellós. Col·laboro amb Alfonso Arús, que jo crec que és una de les persones que més sap de tele a Espanya, un mestre de la televisió.
Jo l'estimo molt, a l'Arús, i ell l'estimo molt.
És una persona
fabulosa,
molt afable. I a la ràdio, amb la Gemma Nierga, una veritable dama de la ràdio, a Juan Ramon Lucas, en fi, he tingut molta sort. I amb Jordi Basté, actualment, també.
Que
va ser alumne teu, per cert.
Sí, va ser. Això d'alumne mai es pot dir. Ho diuen ells i a mi, clar, doncs, sí. Realment ho agraeixo moltíssim, no? Bueno, però anem a finalitzar amb la Rustitis, que ha trencat barreres, no? Sí. Perquè no ens enganyem, senyores i senyors. Quan un programa té èxit, el té per algun motiu. El primer motiu, que té que ser un programa. Després, naturalment, que vostès l'acceptin i es sentin satisfets de poder connectar amb aquell canal de televisió. Per tant, de part meva, a l'Arús li dones una abraçada.
De part teva.
I li dius que...
Clar que sí. Que pensa que porta 10 anys. Jo crec que és el programa de tele ara, actualment, amb més veterà informe semanal a part, que no compta. I això té un mèrit extraordinari, fidelitzar la gent, que la gent et trobi a faltar quan marxes de vacances, que ens ho diuen, no? Falta la dosi diària. Això és una falac enorme.
Espero no trobar-te a faltar, eh? Alguna vegada et trucaré i et diré,
estaré encantat.
Vols vindre a participar a alguna tertúlia? Que, per cert, és una cosa important. En aquest programa no fem gens de política.
Això està bé, una mica de descans.
Els debats que hi ha poden ser a nivell de mèdic, o valors humans, socials...
Jo t'ho agraeixo.
I que les persones que tinguin un problema els hi puguem donar almenys una orientació. No solucionar, perquè a vegades és molt dir, és molt fàcil dir, solucionem els problemes. Mentira. Els problemes a vegades són molt difícils de poder solucionar. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a tu, Toni, ha estat un plaer i em tindràs aquí quan vulguis.
Gràcies. Adéu, Víctor. Ah, per cert. Un petó a la Roser.
De part teva, encantat.
Que també va començar amb mi.
També ho sé, m'ho ha explicat. Gràcies, Toni.
Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria, número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores. Menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor, us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 28 72. El Cafè d'en Víctor.
Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973 22 11 55 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com. A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero. Caix Direct patrocina el debat.
Senyores i senyors, estimats amics, les 5 de la tarda i 32 minuts. No me n'olvido, perquè en aquesta hora hi ha molts de vostès que ens escolten per les carreteres de Catalunya i Andorra, però també moltes mamàs que van a buscar els nens. Molta precaució. Vostè que tindrà tanta paciència per conduir i estar tranquil. La Natàlia Quadrado està molt tranquil·la perquè estem rebent ja molts emails, ja tenen molt contacte amb nosaltres, però anem a recordar el que tenen que fer els nostres veïns.
Ens poden escriure al correu estemamtu@radioestel.cat. estemamtu@radioestel.cat.
I si volen trucar per telèfon, doncs 93-409-2772. 93-409-2772. Estem amb tu i estem amb el debat. Eva Navarrete, bona tarda, benvinguda.
Hola, buenas tardes.
Acércate un poquito más al micrófono, sí, porque tienes una voz muy bonita y hay que aprovecharla al
Muchas
máximo
gracias.
Cuando se está en la radio. Y Gloria también tiene
buenas
una voz
tarde,
muy bonita.
Buenas tardes, encantada.
Hoy estoy cariños.
¿Ah, sí?
Sí, no sé por qué.
Oh, qué bien.
Pues es que veníeu vosaltres, ¿no? Y habéis hablado, Víctor Amela, m'hi ha animat molt. I estic
Moltes
carinyós
gràcies.
Perquè estimo molt també els nostres oïdors. Bueno. Bé, doncs anem amb el tema d'avui, d'aquest 17 de setembre, perdó, i anem a tractar un tema que ja vam dir-ho la darrera setmana, que era el tema de l'ús i abusar d'internet. Comencem, Glòria, quins consells els hi dones als nostres oients?
Bueno, las ventajas que tenemos con el uso de internet son obvias, ¿no? A nivel personal, a nivel del ocio, a nivel académico, que podemos adquirir conocimiento con cursos online, la información rápida, el tema social, sin contar en las empresas, medios de comunicación y un largo etcétera. Y claro, en estos últimos años, Internet se ha convertido en una verdadera realidad para muchísimas personas que viven la mayoría de su tiempo navegando en la red.
Si volen trucar, els repeteixo el telèfon, perquè ara també ens poden trucar, si ho desitgen, si poden fer-ho, per fer alguna pregunta al dintre o entrin al debat d'avui. És molt fàcil. 93-409-2772. 93-409-2772. Per tant, després, si de les trucades que tindrem, si les tenim, sortejarem també un sopar o un dinar a casa Víctor. Atenció, Lluís, atenció, Inés. Repeteixo, per les trucades que anem rebent a partir d'aquest moment, si és que s'animen a trucar, tindrem o sortejarem un sopar a casa Víctor. 93 409 27 72. Han començat parlant de l'ús i l'abús del internet. Tendrás coses a dir també, no, Eva, sobre este
bueno,
tema.
Sí, yo creo que lo que no podemos hacer es demonizar las redes sociales, demonizar el uso de internet, pero sí que un toque de atención, sobre todo con los adolescentes, cómo les puede influir, qué es lo que tenemos que vigilar, y un toque de atención especialmente a los padres, que estén bien atentos a qué es lo que hacen sus hijos, marcar unas pautas de tiempo, ver que, con quién se conectan. Y luego, pues ya, si vamos cambiando de lo que puede influir en los adolescentes, pues lo que puede influir en las personas de más edad, porque es un cambio revolucionario y muchas veces también afecta pues a personas que tienen una cierta edad que sin moverse de su casa pues tienen acceso a cosas que a lo mejor no harían nunca, como puede ser pues el juego o como puede ser contactos directos de tipo pornográfico, contactos que esto puede influir muy negativamente en la pareja o en las actitudes de las personas a cada vez estar más aisladas de la sociedad que les rodea.
¿Algún caso o muchos casos, Gloria, habrás tenido sobre este tema? ¿Algún ejemplo?
Pues sí, la verdad es que en adultos, ya luego hablaremos de ese caso en los menores, uh-huh. donde la responsabilidad, por supuesto, es de los padres, ¿eh? El tema está aquí, luego hablaremos con detalle. En el tema de los adultos, pues bueno, claro, un abuso del internet puede crear una dependencia de cibersexo, esto hay mucho. ¿Vale? Juegos de azar, ¿vale? También. Es decir, que estamos hablando ya de cosas muy importantes, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que esto ya es una dependencia muy concreta de adultos, no la encontramos, como hemos dicho, en menores, pero que va a restringir su vida personal, social, y le va a llevar a un cajón sin salida. Y esto se tiene que tener en cuenta, ¿no? Pero claro, aquí es el adulto el que manda, el adulto el que ve y que va por voluntad propia a consulta porque tiene un problema, o bien derivado de la familia que lo obliga a ir.
Eva, presidenta que eres de Mujeres en Igualdad. Las mujeres no tienen a lo mejor tanto tiempo para poder llevar ese control, igual que los padres, porque claro, llegan a unas horas a casa, aunque pongan la mejor intención, pues igual no llegan a donde podrían llegar o tendrían que llegar.
Yo pensaba que te ibas a referir a si utilizaban más o menos internet las mujeres como mujeres que lo utilizan. Lo que pasa es que creo que...
Sería una pregunta un poco machista si
sí,
lo hubiera hecho.
No, ¿por qué? No,
hay que ir con mucho cuidado.
No son preguntas machistas. Igual que hablamos de cómo puede influir en los niños, en las mujeres, en los hombres, en los adultos, en las edades maduras, son temas distintos. Yo creo que las madres, digamos, tienen un sexto sentido y quizá porque es una educación de muchísimos años que siempre han estado más pendientes de lo que es la educación de sus hijos. Y últimamente, como tú muy bien dices, al tener que estar, además de ocuparse de todo lo que es el trabajo en la casa, que otras veces hemos estado hablando de la corresponsabilidad en la familia, y poco a poco se va consiguiendo que los hombres también se ocupen de todos estos temas. Yo creo que las nuevas generaciones hay muchísimos hombres que están muy pendientes de la educación de sus hijos. Pero a mí me preocupa en internet, hemos estado hablando del tema de los mayores, pero ya son gente adulta, formada. Pero los niños sí que tenemos que tener un especial interés, porque estamos viendo que estos niños se están olvidando de jugar, se están olvidando de relacionarse, se están olvidando de practicar deporte. A veces, como los padres pues no pueden estar con ellos, llevarlos, subirlos, bajarlos, pues les es muy cómodo que están en su habitación, están calladitos, qué bien, mira, no dan la lata, no crean problemas y los tenemos ahí controlados. Y precisamente no están nada controlados, porque no sabemos ni controlamos qué accesos tienen, a qué tipo de internet, a qué contactos tienen. Las redes sociales también son peligrosas, no son conscientes ellos de todo lo que puede ocurrir, pues desde todas las imágenes, temas de privacidad, se creen que están a veces hablando con personas de su edad y hay muchísimos engaños que les llevan a unas situaciones que después están provocando grandes trastornos en estos niños. Entonces, yo creo que una de las labores de los padres es ver si tienen algún cambio en su personalidad, si ven que esto les está influyendo en que no hay manera, hay una serie de conductas que denotan cuando tienen una adicción, no hay manera de que dejen de utilizar internet, les están llamando hasta para ir a comer y no lo sueltan, no van a dormir y les crea una serie de disturbios, que esto es lo que se tiene que controlar, y controlar pues poniendo unos horarios y unos controles de que, en vez de estar encerrados en su cuarto, yo creo que es muchísimo mejor que estén donde están todos, en el salón, en la cocina, interactuando. ¿Y qué ves y qué no ves? Y estar preocupados por los contenidos que ven.
Natalia, como la más joven de la tertulia que estamos hablando, sí, ahora, ¿alguna pregunta para nuestras
Sí, yo quería hablar de las redes sociales, de la gente que está todo el día más enganchada al mundo del Facebook o de Twitter o de Instagram que a la vida real, ¿no? Gente que pone yo en el trabajo, yo lo que como. O sea, esto me parece un poco que a veces llega a ser ridículo, ¿no? ¿Qué pensáis?
A mí me lo parece, y además creo que es una pérdida total de vocabulario y de transmitir realmente los sentimientos de las personas, porque no deja de ser muy frío. Entonces, bueno, han surgido los emoticonos precisamente para que la gente ponga una sonrisa, ponga un baile, ponga un sentimiento dentro de esas palabras. Y además, hoy en día, que el vocabulario se ha ido perdiendo y que el conocimiento de lo que es el valor de la palabra o cómo se expresa cada vez está más acortado, porque ya se pone una Q, o sea, hay un vocabulario específico para todas estas redes sociales que es necesario conocer, pero que a veces no expresa o expresa equivocamente lo que la otra persona quiere decir. Una cosa son mensajes genéricos que van al mundo virtual, y otra cosa es cuando te comunicas con una persona que le quieres. Yo veo que hay muchos problemas, por ejemplo, de pareja. Dice, es que mira lo que me ha escrito, mira lo que me ha dicho. Claro,
el WhatsApp,
que es una de las cosas que ahora no has dicho, pero que se están comunicando cuando es tan fácil en un momento dado pues hablar personalmente y relacionarse más directamente. Y esto hoy en día está creando unos problemas importantes.
Estamos hablando de internet, de Gloria. Y no me gustaría olvidar, con los temas de hoy, el tema de la televisión, porque la televisión, partimos de la base que la televisión y los responsables de las televisiones, la mayoría, no siguen ningún control, y hay veces que hay programas que no son los adecuados para cierta hora. Y aparte, la agresividad que hay en la televisión, etcétera, etcétera. Esto puede, es diferente a internet, pero también lo ven los chavales jóvenes.
Me gusta mucho que me hagas esta pregunta, porque no solamente pasa con internet, cuando hablamos de menores hasta 18, con internet y con la tele, claro. Es un tema educacional. Digamos, la responsabilidad de los padres es saber cómo tengo que educar a mi hijo, en qué lo voy a educar y cómo lo voy a hacer. Y la tele es como internet. Hay programas que no son los adecuados. Los tiempos no son adecuados. Y esto es muy importante. A mí en la consulta me vienen y me preguntan cuántas horas son las que tengo que dejar a mi hijo, de acuerdo a la edad, para internet o para otras cosas. Yo les digo, esto es un tema educacional, claro. Si tú tienes a un hijo que tiene buen resultado, que hace sus deberes, que tiene tema social en el sentido que está con sus amigos personalmente, hace deporte y un día juega, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero claro, sabiendo que evidentemente 4 o 5 horas no van a poder ser, ¿pero por qué no? Es decir, que es un tema educacional como la tele. Tenemos que saber cómo tenemos que educar a nuestros hijos de acuerdo a la edad que tengan.
Tornem a l'internet, Gloria, al tema de la soledat, les persones que es troben soles, molts d'ells tenen la influència d'internet, però sí, també poden vindre o han arribat ja grans perills, no?
Sí, claro. El tema de la soledat puede ser que a través de tener otro tipo de problema yo acabe estando en internet porque me siento solo. Vale, esto sería una cosa. Digamos que se puede distinguir dos tipos de soledad. La emocional, que es la ausencia de una relación intensa con otra persona que nos produce satisfacción y seguridad, y la social. ¿Vale? Esto es muy importante. Claro, si la soledad, yo me aíslo más a través de internet, por lo que sea, porque me siento más segura, más en el anonimato, etcétera, voy a correr peligros en internet y en mi vida afectiva. Porque no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Esto es muy importante.
La 5 de la tarde, 44 minuts. Anem a la publicitat i enseguida te cedo el micròfon, querida Eva.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor. A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals. Dormirenbalnearios.com 93 557 16 72 93 557 16 72 dormirenbalnearios.com.
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
Y para los que realmente se mojan, este mes grifería monomando de regalo.
Caix Direct patrocina el debat.
Esto en vez de un debate parece un tete-a-tete, ¿eh? Porque claro, tenemos un título, pero bueno, agradezco mucho vuestra presencia y los temas que estem tractant avui aquí a Radio Estel y estem amb tu. Eva, puntualitza, diguéssim, per canviar de tema.
Pues,
amb el tema de internet la soledad, y la soledad.
Mira, yo creo que hasta hace un tiempo la percepción que se tenía de la soledad estaba como muy dirigido a personas mayores, a ancianos, personas con discapacidades físicas, y se decía que estas personas pues tenían un grado superior de soledad y que se encontraban aisladas por todo esto. Pero estamos viendo que cada vez son más los jóvenes que se encuentran solos, que dicen que en una encuesta que se ha elaborado hace poco, me parece que era como un 35% de los jóvenes decía que se pasaban demasiado tiempo utilizando las redes sociales virtuales en vez de estar con sus amigos. Entonces, bueno, yo creo que cada uno es hijo de sus circunstancias, del momento en que vives. Ha cambiado mucho lo que es la sociedad y cómo se relaciona uno con los demás. Antes era muy fácil, bajabas a la calle, jugaban al fútbol, se propiciaba de otra manera lo que eran los juegos. Entonces, el jugar en internet también está favoreciendo que a la larga estos niños se sientan solos, porque no dejan de jugar con algo que es virtual. Pero yo siempre insisto en que es básico para mí el que los padres en el colegio que propicien sobre todo que los chicos, las niñas, que participen, que tengan unos hobbies que sea compartir, que tengan que formar un equipo, formar parte de algo, hacer una obra de teatro, jugar a determinados juegos en los cuales ese sentimiento de soledad, aunque se enfaden, se peleen, pero yo creo que es muy importante. Y muchos padres tienen muchísimo miedo porque no controlan, digamos, a los amigos y entonces creen que es perjudicial. Prefieren tenerlos encerrados, protegidos, que no dejar que interaccionen con otros niños, con otras personas, con otros jóvenes. Y yo creo que eso es básico hoy en día, de facilitar esos encuentros y de facilitar centros. Yo creo que poco a poco los hombres, las mujeres jóvenes están empezando a realizar también deportes con sus hijos y empezando a disfrutar de todas estas cosas.
Seguint la seguida, és que comenta el Lluís Torrelles que tenim un petit problema amb les línies telefòniques i és una llàstima. De totes maneres, si ens envien un correu, podem fer una cosa, Lluís, si et sembla bé. Després, el sopar de casa Víctor el sortegem entre els emails que ens estan enviant durant tot el programa. ¿Querías decir algo más, Gloria?
Sí, en lo que decía ella, lo que sí que se ve claramente es que las familias, el modelo de familia, el hiperprotector que comentaba ella, está causando grandes problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que con las mejores intenciones los padres están consiguiendo los peores resultados en este sentido, ¿no? De la hiperprotección. Simplemente era un poco con lo que ella comentaba.
Desórdenes alimentarios y anorexia.
Tema.
Es un tema largo, pero por lo menos vamos
sí,
a intentar...
Sí, vamos, unas pinceladas. Unas pinceladas, porque es un trastorno que en los últimos 15 años ha cambiado mucho.
Y la bulimia también.
Sí, Ha cambiado mucho, ahora si quieres lo comentamos. Sí, dos pinceladas para decir qué significa anorexia, bulimia, etcétera. Porque claro, la anorexia es la abstinencia alimentaria, digamos, es el control de la alimentación y de las emociones que te hacen perder el control. Esta es una. Y tenemos dos tipos, la juvenil, que es la que en estos momentos está teniendo una problemática importante, porque antes nos encontrábamos con adolescentes o principio de la edad adulta con anorexia, pero es que ahora tenemos anoréxicas juveniles con 10 años, y esto es alarmante. Luego está la cronificada, que lleva varios años ya teniendo un desorden de la alimentación. Esto es lo que es la anorexia.
Eva.
Bueno, son dos problemas, aunque no dejan de ser uno, que son trastornos de alimentación, pero muy diferentes, ¿no?
Sí,
uno,
sí.
Como estás explicando tú, que no voy a redundar, pero yo veo que también los cambios sociales han influido mucho, sobre todo en nuestro país, porque durante muchísimo tiempo nosotros, bueno, la dieta mediterránea, pues prevalecía en España, se comía en familia, se cenaba en familia y se controlaban que los alimentos pues fueran naturales, se cocinaban. Hoy en día pues las madres cada vez tienen menos tiempo para dedicar a cocinar, se compran muchísimos productos ya elaborados que contienen también pues muchísimas más calorías o que no son, digamos, entre comillas, menos naturales o más nocivos o que pueden provocar adiciones, ¿no? A lo mejor pues las típicas cosas empaquetadas, pues yo qué sé, desde patatas fritas, etcétera, etcétera, que es lo más cómodo. Abres un paquete, te lo comes y cuando son pequeños todo esto no influye. ¿Qué pasa? Que llega un momento que todo esto, ahora estamos viendo que por primera vez en España se están dando unas tasas enormes de niños que son obesos, y es debido a todos estos disturbios, disfunciones que se están en la alimentación. ¿Qué ocurre? Con cuando estas niñas, estos chicos crecen, se ven en el espejo, se ven reflejados, y como el culto a la belleza, el culto al cuerpo, a la imagen, estamos viendo los medios de comunicación, estamos viendo que la belleza física es lo que prevalece al éxito social. Sí, al éxito social, al éxito profesional. Entonces, de repente, dicen, oye, yo tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, empiezan la adolescencia. ¿Y cómo lo hacen? Pues, o dejan de comer, como decimos, o si tienen unos trastornos compulsivos que empiezan a comer, pues luego provocando, ya sabemos a dónde lleva, ¿no? Los vómitos, no sé qué, para conseguir volver a recuperar una cierta, digamos, peso ideal, que es lo que está marcando la sociedad, ¿no?
Glòria, ha començat el curs, però ara no anem a parlar dels joves, sinó la canalla, els més petits.
Els més petits.
Quin consell dones amb els pares que ens estan escoltant, i els avis també, per enfrontar aquest canvi, no? De 3 mesos de vacances, del mar, la muntanya, els viatges, etcètera, etcètera. Tenen que notar els més petits, no?
Sí, clar. Els primers dies jo crec que els petits volen anar al col·legi, alguns sí i alguns no. Els grans no volen anar al col·legi, no? Han estat molt bé i, clar, això és paulatí.
No? I els més grans no volen anar a la universitat.
Bueno, això també, no?
Això és el més trist.
Vull dir, això té que ser una cosa que, com ho fan, no? Una miqueta a miqueta, els primers dies no fan classe, parlen de com faran, com anirà l'assignatura, i anar introduint fins que ja... Què és bo? A veure, ara tu em dius, què es pot fer? Doncs pues uns dies abans, unes setmanes abans, a fer que aquests nens tinguin ja un horari acorde a lo que tindran. Vull dir, ja no els deixarem ja tan tard, sinó que les farem ja un parell de setmanes abans, que ja tinguin un control per anar al col·legi amb els horaris d'anar a dormir, amb els petits. I amb els grans, pues, bueno, mica en mica com tots, pues, tenim que adaptar-nos, com les que fem vacances i tornem i pensem que anirà tot bé i bueno.
Eva, Glòria, molt agraït per estar aquí amb nosaltres, han estat amb vostès, perquè això és Estem amb tu, i això és Ràdio Estel.
Caix Direct ha patrocinat el debat. Caix Direct, Passeig de Gràcia 97, telèfon 93 467 2437. Caix Direct. Estàs organitzant un congrés? Unes jornades professionals? Una reunió d'empresa? Necessites un espai professional, singular, on tot sigui més fàcil? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva resposta. Amb capacitat per acollir esdeveniments de petita i gran dimensió, t'oferim també tots els serveis complementaris que necessitis. Àudio, vídeo, internet, restauració, hostesses, senyalització... Per què conformar-se amb una altra cosa si pots diferenciar-te per la qualitat i sorprendre amb una ciutat petita i assequible, però amb una variada oferta d'oci pels teus convidats? El Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, és la teva millor garantia. Truca'ns al 973 22 11 55, 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
Hola a todos.
Bertín Osborne opina.
Os quiero presentar una empresa, se llama Ecoducha. Os cambia los baños por duchas, que además de ser mucho mejor y menos peligroso para evitar resbalones y demás en los baños, además es más ecológico, se gasta menos agua, que hoy en día es fundamental.
Bertín Osborne también lo recomienda. Ecoducha.
Lo hacen en un día y lo hacen con una velocidad impresionante y además magníficamente bien.
Bertín Osborne recomienda Ecoducha.
No olvidaros porque va a ser importante para el futuro de toda vuestra familia.
Ecoducha. 931-882-400. 931-882-400.
Molt bé, doncs, Lluís Torrelles, suposo que hem tingut contactes durant el programa.
Sí, sí, ens han enviat bastants correus i aquí en llegirem un parell.
Molt bé, i llavors farem el sorteig després i demà donarem a conèixer el nom de l'afortunat. Et sembla bé?
Em sembla perfecte.
Doncs endavant, anem amb els correus.
La Berta de Barcelona, a la Berta de Barcelona li han portat molts records i li han fet molta gràcia les veus que has fet tu, Toni, durant l'entrevista amb el Víctor Amela. I sobre el Víctor Amela, en Ricard de Lleida ha mostrat la seva sorpresa amb el nivell dels invitats que hem estat portant al programa. Estem amb tu, segons ell, s'està convertint en un must, com diuen en anglès. El Joan d'Andorra, la vella d'Andorra, ha estat molt d'acord amb moltes de les coses que s'han dit durant el debat. Consells dignes de posar en pràctica. I això ha sigut tot.
Natàlia, si volen connectar, diguéssim, durant les properes 23 hores, què tenen que fer els nostres oients?
Ens poden escriure a estemamtu@radiostel.cat. estemamtu@radiostel.cat.
Senyores i senyors, manquen ara 4 minuts per les 6 de la tarda i, bueno, podria dir-los moltes coses, que estic molt agraït, que estic satisfet del programa d'avui, com sempre, gràcies a l'equip que tinc, però, bueno, no sé si això servirà també com un missatge especial, no? Com acomiadar el programa d'avui dient-los o donant una flor i un petó. A la realització, en Lluís Torrelles.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
No està lluny, està aquí la Inés Granados.
Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí.
I espero i desitjo que estiguis demà, Inés.
De noche las estrellas me acompañarán.
I tu, Natàlia, somriure i demà ens trobem.
Que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré.
I Mario Ramírez, has jurat que vindràs demà.
Al partir un beso y una flor.
Fora les penes, i jo crec que és molt maco tindre algun minut, alguna vegada, de romanticisme. Jo em sento romàntic tots els dies. Que no quedi darrere el que han fet avui, que quedi amb el seu record, i demà, senyores i senyors, tornem aquí, a Ràdio Estel, perquè ens agrada moltíssim estar amb tu. Adéu-siau, Catalunya. Bona tarda també, Andorra. Rebin l'amistat i una forta abraçada del vostre amic Toni Guerrero. Fins demà. Ja ho saben vostès, a les 5 de la tarda.
Del mar.